de sobreviure a la naturalesa augmenten moltíssim.
8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Jo han cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Molt bé, molt bé, vosaltres?
Bé, bé.
Cap de setmana, bé, bé, pregunta de rigor.
Normalet.
Què ha estat?
Un cap de setmana normalet.
Normalet, ja està, hi pot haver cap de setmana normalet, o no?
És que en Xavi sempre té el
millor
cap.
No, però jo pensava que ets menys, que t'hi diguin normal. Normalment dius bé, no dius normal. Què és la normalitat,
Jordi? Això és que li anava fatal.
Què és la normalitat? Anar a Sant Cervera, anar al poble, a la família...
No me diguis, Jordi, no me diguis, Jordi, que aquest cap de setmana... Has anat a veure el papa.
Habemus papam.
Bé, és com si haguéssim anat, perquè tot el dia en donen.
La veritat és que sí. Precisament ara mateix el papa és a un concert amb en Bustamante.
Qui li hagués dit a en Bustamante que mai tocaria pel papa, ni de seu millor somnis.
O qui li hagués dit al papa que aniria a un concert amb en Bustamante.
Exacte. Veus, això no és no un dia normal per en Bustamante.
Te dic una cosa, en Bustamante no s'ho creu ni ell, que ara mateix és a un estadi amb 70.000 persones cantant. No s'ho creu ni ell, pobre home. Bé, un concert amb Bustamante, no exactament, ja ho sabeu, un concert de molts artistes espanyols, entre ells en Bustamante, que li ofereixen ara mateix a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid al papa.
I també hi ha una coral de més de 1.000 veus i tot.
Imagina't. Tanmateix, atenció, en tota la cobertura mediàtica de la visita del papa, per mi, l'exclusiva se l'ha enduit a Tèntol. Perquè avui migdia han xerrat amb en Miquel Oliver, un mallorquí de Campos, que forma part de l'equip de protocol de la missa que va haver diumenge.
Protocol té un lema que se diu Los Colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament va de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones el van fer seure en el protocol, en el que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Helena. Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
Li vas donar la pau a Victoria Federica?
Sí, però el protocol sempre hem de ser molt discret. A la Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots escurrits, menys en Froilán.
Com et s'amada en Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
Era una mà que corria sang blava.
Quin honor.
Quin crac, en Miquel, sí. Mare
això
meva.
Això sí, totalment, totalment.
Això m'apareix fascinant, lo de guardar llocs, per si qualcú ve, si qualcú apareix, que tinguin un lloc guardat.
Home, no mouran la cadira. D'això que quan veu un mes en el sopar...
Exacte, no, dula tu, sí.
Exacte. Això davant el papa quedaria fatal.
Però jo pensava que no entrava aquesta davant persona.
Davant el rei.
Ja està, no?
Sí, quan vas a un bar i has de demanar una cadira. Escolta, te s'ha creu, l'has de cocu, ja cocu.
Ara que se presenta, jo que sé, un president autonòmic en sa parella. Ai, no, és que he vengut amb el meu home.
I de no, entre sa parella.
I de no, li han de fer un lloc, clar, però això, aquests matalassos, com ha dit en Miquel, que, per cert, en Miquel Oliver també ha explicat a Tèntol que formarà part d'aquest concert de 1.000 veus que se fa avui cap vespre a Madrid, així que...
No, no,
crec.
I vols dir confessar... Bé, jo no, Nines, que tu està enganxada la cobertura mediàtica que li estan fent al papa.
Mediàticament enganxada.
Mediàticament enganxada.
Com a bona periodista, escolta.
No, sí, totalment.
Tu no tens vocació.
No, sí, tens vocació, però no me sedueix tant com a tu, no sé per què.
No aniràs a la Sagrada Família, veure-lo.
No, però tampoc mos passam, Tampoc mos passam. Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic. Que papa no... que una vegada més, companys, oients, me toca presumir de poble,
clar,
com a tothom li agrada, però és que Bunyola una altra vegada. Si és que som molt bon municipi, ho demostram constantment.
I dalt, i en Bunyola, i torna'm, i torna'm.
Millor poble,
que
forever.
Si sou els que més reciclau.
Sí.
Que si teniu una de les millors rentes per càpita.
Correcte. I ara n'hi ha una de nova. Ah. Atenció, perquè som el municipi amb més títols universitaris per habitant.
Ara Inés està ballant, eh?
Sí,
està gaudint absolutament.
Està fent els balles i tot l'universitari.
I he pensat que, he de dir, jo no puix la mitja. Jo només en tenc un. Però és que som uns erudits.
Sí, que no puixes la mitja.
Bé, però a més en tenc un.
Sí, però la no, mitja no és un per habitant.
A mi hi ha algú que en té dos.
Jo en tenc.
Entén tres? Ah, bé, jo també en tenc dos.
Ah, sí? Mira, mira, d'aquest estudi sots a que manco.
O sigui, que d'aquest estudi, nines, baixes a mitja.
Això seria una mostra poblacional esbiaixada per manca de
el que no està esbiaixat, segons l'última hora, és Jordi Cabunyola.
Bunyola és el municipi que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors. De cada 1.000 habitants, uns 73 tenen títol.
Olé, no? Perdona.
És vera que dit així, de cada 1.073, no sona tan espectacular.
Clar, això seríem de cada 100, però 7,3, no?
Sí.
De cada 1.073.
Mira, és igual. Per mi el titular és aquest.
Man,
ja està. No, això, que Bunyola és el municipi de Balears, sí, que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors.
A veure, Inés, però tu, com a bunyolina, te sorprèn aquesta notícia?
A mi no me sorprèn, perquè som un poble estudiat i estudiós.
Vamos, el poble de Pau de Bon, què més podíem esperar?
Entre molt d'altres, entre molt d'altres. Un poble de músics, d'art, de cultura, de literatura, de pintors. Som els millors... Què puc dir? Som un poble...
Ja ho has dit tot.
No, deixa-ho fer.
Intel·ligent.
I jo,
intel·ligent i intel·lectual.
Exacte, està molt bé.
Jo m'he trecat a Bunyola a veure què li pareix a la gent, i si pensa igual que Nines, ja vos dic que no tant. No van tan a dalt. Però sobretot, això, he anat a veure si a Bunyola sou gent intel·lectual. Perquè jo m'arriba a la notícia i m'imagines la gent a la plaça jugant als cacs... Gent
llegint,
gent asseguda pensant, d'haver pensat, converses profundes sobre el sentit de la vida, un poc això.
I has trobat res d'això, però no?
No exactament. Perdoneu, vos puc robar un segonet. Però és que teniu una conversació interessant i no sé si és de ser mal educat, però de què xerrau? M'interessava saber de què xerrau.
Feina, d'amistat, un pot de tot xerrant per aquí. Són company de feina nosaltres.
Demanem de què xerrau per saber si xerrau de coses interessants.
Ni molt menys. Interessant, zero.
Però te sorprèn aquesta notícia?
Sorprèn, bastant. No som, és a dir, sóc d'aquí, però no sabia que fóssim el municipi i més títols. No en tenia ni idea.
Però te sorprèn molt dir, no vols aquí la gent que xerra de coses molt interessants i que sents intel·lectual?
No ho veig, de veritat. Més cotilleu i tot això que...
Quin hauries dit que eres poble?
Manacor.
Per què?
Perquè tenim un par d'amigos d'ahí que són ingenieros.
Clar, enginyers són gent llesta, no?
Alerta'm
els enginyers. Crec que és Manacor, perquè tinc tres amics que són enginyers i són d'allà.
A mi m'apareix un argument molt vàlid.
El que ha dit, perdona, un parèntesi, que ha dit que gaire intel·lectuals no, però sí que m'ho agrada molt, ha dit literalment escotilleu.
Sí.
Xiu-xius.
Que, per
cert, jo coneixeré tothom que xerra, però bé, sí, té raó. En tot cas, escolta, Manacor ha dit...
Ha dit Manacor.
Ha dit que s'ha pensat que Manacor era el poble de les Balears amb més estudis universitaris per habitant. I de Manacor, atenció, té una mitjana de 38,71 títols universitaris per cada 1.000 habitants. Recordem, Bunyola, 70 i pico, perquè vegeu la diferència.
La meitat.
Això serien unes 1.559 persones, segons aquest estudi que ha publicat l'última hora. A Manacor, sí.
I a Bunyola, que serien uns 400 i busques.
Sí, però com que parlam de la concentració...
Exacte.
Per habitant.
Exacte.
Per això en surten més.
Molt bé.
I doncs no estan massa encertats.
I és que manco, ja ho poden dir, Jordi?
Sí.
RDA. Sí.
Ostres.
Ah.
Sí, amb una concentració de 24,24 títols, 16 persones.
Idò.
Bé.
16 persones.
16, total amb estudis superiors, sí.
Mm-hmm. Idò, ja ho sou, gent jove de Balears.
Tampoc ha acabat d'entendre aquestes xifres.
És un estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística, per tant, sí. Té tota la credibilitat
avui.
I recull per l'última hora, evidentment.
Avui no, ahir.
Però, no sé, quin és el marge d'error aquest estudi? Però,
no ho sabem.
No, nosaltres, no seran nosaltres que facem l'estudi aquí en directe.
No seré jo que digui que Bunyola no és el municipi de Balears que concentra major percentatge d'habitants. Per cert, 971-13-9900, si teniu res a dir.
Exacte, gent de... Voleu saber quines és el vostre poble, també?
971-13-9900. Mira, ara estàvem mirant, per exemple, Ciutadella, un 51,41, Ferreries 47,75.
Molt bé.
Bé, és que bé, hi són tots.
Tu hi has ficat mà per aquest estudi?
No, jo per sort que no.
Bé, vos pareix anar a la recerca de més converses intel·lectuals?
Vinga.
Vos vaig xerrant i veig que tenia una conversació superinteressant i me demanava de què estàveu xerrant.
Ah! Bé, jo crec que he tret les oposicions.
Molt bé.
Professor de secundària i estem comentant una mica el tema.
Ha sortit la notícia de que Bunyola sou el poble amb més títols universitaris per habitant. Et sorprèn això?
Sí, perquè justament Bunyola, podria estar qualsevol altre. Esporles, Santa Maria, no ho sé.
Tu no notes que sou més intel·ligents per aquí?
No crec que avui dia els títols vulguin equiparar-se en les intel·ligències, la veritat. Però, avui, a dia d'avui, malauradament, un títol universitari tampoc no garanteix una estabilitat laboral ni res semblant.
És que jo en la notícia m'imagino que caminau pel carrer i trobau gent xerrant de filosofia, xerrant de coses així més profundes. És així, això?
Bueno, a les terrasses la gent definitivament filosofeja, ara. Jo no sé si ho ficaria dins exacte. Temes...
Bé, poden treure un titular que és que la gent filosofeja pels bars.
No, però ho us dic que xerren de bé, el Bunyol, d'haver vist.
Se nota que han estudiat.
Se nota.
Però és veritat que, de moment, no han estat tan optimistes, la gent en aquest xerrat deia, bé, podria ser qualsevol, però podeu estar tranquils perquè hi ha gent que té clar que Bunyola sou els millors dels millors.
Sense dubte.
Hi ha de molt el diari, també.
I te va sorprendre, o aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
No me va sorprendre, perquè trobo que hi ha gent també molt intel·ligent però en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artista, no sé. Músics, bastant de músics, també, gent de teatre, i sí.
Sou un poble gent amb inquietuds.
Sí, molt. I també molt de la festa. Jo també me vaig dedicar un poc a ceràmica, he fet exposició de ceràmica, i sempre hi ha moviments, si no és pintura ceràmica, ball, i de tot.
No és que vegis una cosa diferent, però quan xerres amb un altre, pues vol que sigui la gent malament, no?
És que
xerrau i se nota. Coses. No ho dic si millor ni pillors que els altres, però sí, se nota una mica.
Heu de venir un dia a la plaça i vos convidarem a un cafè.
Important.
Sí.
Però això que ha dit aquest home també
un
és important.
Un cafè amb bona conversa.
Això segur.
Clar, nosaltres donem per fet que són intel·ligents per fet de tenir títols universitaris. Hi ha molta gent amb títol universitari que tampoc és que faci gaire llarg.
No, et certificat de res.
No, per això aquí vaig.
Però ho han dit aquests dos senyors.
No, sí, exactament.
Ha dit gent que fa ceràmica, fan coses. Vull dir, sou gent que fa coses. Ja està.
Exacte.
Ara bé.
Coses en feina.
Gent manco optimista també n'hi ha hagut. Això s'ha de dir. I Bunyola, quan passejau, tu notes que la gent xerra de coses interessants, no? Sou gent interessant.
Un poquet de tot. Hi ha un poquet de tot, sí. Sí.
T'esperaves que fóssiu els que més de tot Mallorca?
No, per res. Crec que no. Que com altres pobles.
Quin hauries dit tu, que és més...
Soia, Valldemossa, d'allà.
No,
en d'allà no ha estat encertada.
No, mireu, a veure menys Solla, que nosaltres som una mica... És el poble veïnat.
Mm-hmm.
Solla...
Mm-hmm. Tic-tac. S-S.
Sí. És que, perdona, sóc de Bunyola, no me doni lliçons. Hi ha un percentatge de 42,91% de... habitants amb estudis superiors.
Bé,
o sigui... Per mil.
Exacte.
En realitat no és un percentatge.
Sí, són 42.
Per cada mil habitants hi ha 4,7.
42,91 a Solla i 73,26 a Bunyola.
Exactament. Bé, exacte. Molt bé. Exacte. Però, no sé si són tot intel·lectuals, però sí que són simpàtics, això segur.
Sí, la gent ha estat molt simpàtica, perquè és vera que anar a la gent i demanar de que xerrau a vegades pot no sortir del tot bé. Jo és que vos vaig tenint una conversació molt interessant i vos volia demanar de que xerrau.
Bueno, xerraven de que jo no tenc feina.
Ui.
Bé.
No veus quan l'estudi superior no certifica res.
Total.
No te garanteix res.
Sí que havia estudiat informàtica.
Mira,
no ha trobat títol. Però és vera que... no ha trobat feina. El títol l'ha trobat. Però és vera que no s'ha pres malament. Ha rigut i tot, el tema.
Jo som filòleg anglès. Jo, malauradament, diré xotelera i estic estudiant relacions internacionals.
Bé, Sofia, el mestre.
Tenc dos fills, que un és mestre en les oposicions aprovades i l'altre està estudiant. Ha estudiat 4 anys a Vic i ara segueix estudiant aquí a Mallorca.
De turisme.
Aquests eren títols universitaris.
Aquests eren títols universitaris.
En comprovar que sí, que n'hi ha.
Exacte, xec, absolut.
Mm-hmm. Però que des de que aquella lloc no tenia feina...
I d'un lloc que no tenia feina havia estudiat informàtica, però reia sobre el tema. I m'estava dient que potser em podia ajudar a trobar-ne. Vam passar que era per la situació.
Han xerrat de pàdel, han xerrat de fis... I ara hem xerrat
de feina,
sí. Feina. Xerrat un pat de tot.
Vos sorprèn això que sigueu el poble amb més títols universitaris?
No sé si és que me sorprèn, però sí que és vera que no sol ser lo normal. I, bueno, no, és a dir, en general, el poble jo crec que té un nivell bastant bo.
O sigui, tu, nosaltres aneu pel carrer i noteu que la gent xerra de coses intel·lectuals. Xerren de filosofia, xerren de matemàtiques...
Bueno, hi ha ambients que sí.
Normal, eh? També.
Però filosofia o de coses així, pues un poc més, no?
Sí, això sí.
A mi m'ha agradat molt perquè...
A mi m'ha agradat molt perquè
jo anava un poc en sa broma de xerrau de filosofia i m'han dit un parell que sí. Que efectivament, en xerrau, jo...
A veure, hi ha moltes trobades. Hi ha, per exemple, una associació que és l'associació Koulowski, que és un pintor que va viure a Bunyola molt d'anys. L'associació Koulowski, cada darrer divendres de cada mes, queda des de fa moltíssims d'anys per fer conferències, trobades interessants, taules rodones... Vull dir que... A veure, jo només dic que passen coses.
Passen coses.
Però això la gent no s'ha sorprès.
Un pot de plató...
Exacte. Els bunyolins fan coses.
Sí.
Hacen coses.
Que sí.
Jo crec que és el titular. Els bunyolins fan coses.
M'agrada.
A mi també.
Ja està, no?
Ja està,
fins aquí. Jo crec que em trec conclusions.
N'hi ha un darrer de testimoni, per mi?
És de les carreres. Que han estudiat un poc de les carreres.
Mm-hmm. Molt bé. Per cert, vosaltres quines carreres teniu? Que no heu dit que en teníeu dues?
Gràcies per demanar. No, periodisme i comunicació audiovisual. Crec que,
i tu ets de Son Cervera. A veure, anem a comprovar. Son Cervera... 30,8, 330 persones. Jordi, ets una d'elles, enhorabona.
De fet, som dues d'elles.
És vera.
Clar, jo tinc dos títols.
Sí, bé, tu puges a mitjana.
Jo...
A mitja.
I tu, Xavier?
Jo vaig fer Palma, Ciències Polítiques i Periodisme.
Oh, xulo.
Amem.
Palma, 46,85 per mil. Hi ha 17.912 títols universitaris.
17.912.
Sí, enhorabona, ets un d'ells.
I no portes un.
Exacte. Està bé.
Està beníssim.
Periodisme que hauria de comptar poquet.
Sí, sense política més o manco, també. És mitja carrera que en fan una.
Sí, jo també.
La situació, ja són aquí. Traïs els mòbils i practicau el postureig.
Això és una persona com qualsevol. I ja està acabat.
Les influencers ja han començat la temporada de postureig a Eivissa i a Mallorca.
L'oportunitat perfecta per passejar per Eivissa ha estat aquest cap de setmana en desfilades d'importants marques de moda internacionals amb convidades com, per exemple, la filla d'Elon Musk, Vivial Wilson.
També a la desfilada anual de la moda Adlib, que enguany ha complit 55 anys i on hem vist cares conegudes com la periodista Isabel Jiménez, la model Laura Ponte o el torero Manuel Díaz, el cordobès.
I mentrestant, a Mallorca, reunió d'influençadores. Com l'habitual, a Menorca, Laura Escanes, la italiana Chiara Ferragni, entre moltes altres.
Que varen passar l'hora baixa ahir a Platja de Muro, a un esdeveniment d'una conegudíssima marca de roba interior.
Saps una persona com qualsevol. I ja està acabat.
IB3 Ràdio és cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Hola, som en Quique. Jo vull dedicar una cançó a la meva balota, a Marta. Més concretament, la canció del verano del grup musical OR, ja que és una cançó molt estiuenca, que dona moltes ganes de ballar i de gaudir. Molta salut per tots. Una abraçada.
Vens amb algú d'un bon pelotasso. No sabia per on començar.
Envieu-nos les vostres dedicatòries i les posarem a la ràdio, com antigament que se dedicaven cançons a la ràdio. Que no és guapo, això.
És guapo, no. És guapíssim, això.
En el 646-93-45-01. 646-93-45-01. I nosaltres continuem aquí a Xiu Xiu. I vos hem de dir que, com cada dilluns, ha sortit nou capítol del podcast Xiu Xiu, la terminal. Amb qui parlam, que no mou?
Jo, Margalida.
Jo, Geroni.
On van, a Margalida i na Geroni?
Anam a Menorca, concretament a Ciutadella.
Quines dones més agudes. I, per cert, ja ha arribat l'avió.
Aquests avions són de jugueta. Jo no m'ho fill.
Vaines, ja és massa tard per penedir-se. Segur que tindràs un vol tranquil.
Com ha anat el vol?
Sí, beníssim.
Ja m'he marejat un poc.
I doncs sí, exactament, aquest era el podcast sobre històries d'aeroports, que vendria a ser, ho direm així, el germà petit de Xiu Xiu, a Xiu Xiu la terminal. I n'has d'acabar el capítol que ha sortit avui.
Com ja sabeu, cada capítol són històries d'una terminal, i en aquest nou episodi xerram amb els treballadors. Bàsicament descobrim que s'amaga darrere les portes blindades de l'aeroport, en aquest cas de Son Sant Joan.
Portes blindades o laberint d'estamany de Manhattan. O sigui, no me crec que haguem pogut accedir a tots els racons de l'aeroport, perquè bàsicament cada dia en surten de nou.
És vera, Jordi, no te llevarem la raó. Ho hem intentat. Precisament, com que mai atura de créixer l'aeroport, com vos penseu que s'organitza tot plegat?
Com s'organitza l'aeroport quan mai autura de créixer? Uf, no ho sé, és que per aventura, perquè s'ha d'adaptar a la gentada que ve.
I de, per persones com, per exemple, na Mercedes, que aquesta persona, imagineu les claus que té. Ella diu que té totes les claus de l'aeroport. Imagineu-vos com ha de ser el seu clauer.
Atenció, agente P30 de coordinadora.
Sí, adelante.
Luis, estarás atento a la apertura de la sala VIP.
I d'aquí va anar plegant a Mercedes, controlant que s'obri la zona VIP.
I se va obrir, eh?
Jo que sé, no he anat, jo no en som VIP.
Bé, no quedaré.
Exactament, però aquest episodi també tenim herois sense capes, aquella gent que hi fa feina, i jo entenc que un Inés, que ja me va seduir, me va encantar. Me va encantar. El meu preferit és en Jesús.
Hola, molt bones.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tens un bon cotxe, tu, per circular per l'aeroport.
Sí, un cotxe elèctric per a gent que necessita, que en la distància llarga no poden caminar i això, pues les facilitamos con el cotxecillo elèctric i un tren amarillo també.
En Jesús és el que condueix els cotxes per la gent que necessita que els duguin, per mobilitat reduïda, etc.
A mi aquest testimoni m'ha fet voler pujar-me ara mateix amb un cotxe d'aquest i anar per l'aeroport.
Exactament. És
fantàstic, com de golf.
Vaig fer feina un estiu a l'aeroport i és vera que...
Sí.
No, i té una societat interna
és que...
entre els pilots, després la gent de facturació que ho feia jo, la gent de les cadires de rodes...
Mira, el trànsit a l'aeroport ja a peu és difícil. Imagineu-vos amb el carrito d'en Jesús.
Vamos, que
I l'han de posar senyals.
Exacte. Ell mos ho conta, mos ho expliquen a aquest podcast, Xiu Xiu, la terminal, que ja teniu disponible. I, de fet, en Jesús, en el podcast, en aquest capítol dedicat als treballadors, explica que els guiris, els turistes, perdoneu, no els deixa passar. És a dir, moltes vegades ell circula i no li deixen passar. Vull dir que ell va i potser si ha de passar per qualque banda, no se lleven.
No se
posen a un costat.
Vull dir, jo vaig caminant i ja m'estic xocant cada dos per tres amb la gent, si dus un cotxe ja...
En definitiva, el trànsit a l'aeroport és més complicat que sabia cintura.
Exactament, però en aquest episodi també varen fer una visita que jo personalment me va impressionar perquè en Inés se va atrevir, en Inés que és molt valenta, a anar a la falconera de l'aeroport.
Sí, perquè jo tinc por a les aus,
i la
falconera és allà on guarden les aus que ajuden a espantar animals i altres aus perquè no se posin a les pistes d'aterratge.
És a dir, vas donar tot per aquest podcast.
Bàsicament, els falcons.
I així va anar.
Vaig donar tot. I m'ha agradat, per exemple, conèixer en Sheila.
Justo nos coinciden las temporadas de mayor cantidad de fauna, de reproducción, de primavera, de verano, y justo es cuando hay más operaciones y aumenta de por sí el riesgo.
Quines són les possibilitats d'impacte d'un avió?
Ep, de Sheila!
Quina són les possibilitats d'impacte d'un avió?
Quin percentatge? 0,001?
Si voleu saber la resposta, escoltau el nou capítol del podcast Xiu Xiu, la terminal, ja disponible al web d'Ivetres Ràdio.
Tres ràdios, diversió.
Ei, tu vos pos?
Jo, un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
dia, Tània Miró, com anam?
Molt bé, estic aquí preparada. He de dir que m'agrada jugar sempre molt al límit, perquè he anat a fer la compra a les 8.
Ala.
I he pensat, menys arribaré o no.
Mare
no.
Meva.
No
hauràs comprat molta cosa.
Adrenalina.
Adrenalina. Escolta, he de dir que m'he tan carregada que m'han ajudat a pujar la compra. Només us diré això.
Qui t'ha ajudat? Un veïnant?
Una desconeguda, però bé... he pensat, he abundat al món.
Què és el més car?
He abundat.
Què és el més car que has comprat?
Pues jo vos diria un parmesà, un formatge parmesà. I després també he comprat bacallà, perquè he trobat que fa estiu.
Molt bé. Ai, t'imagines sí. una panada de bacallà. Escolta, Maria Antònia, preparada per l'arribada del papa a Barcelona?
De fet, he de dir que no sé si jo estic preparada, però tot el meu entorn s'està preparant perquè no sabem com arribarem en els llocs, perquè el típic de segons quines zones saturades, ningú agafarà cotxe, jo espero demà poder fer classe normal, però si no, me n'hauré d'anar a veure el papa, perquè clar, no tenen res més a fer.
Bé, ja mos ho contaràs. A veure, mem, dius que fa estiu, el bacallà, estàs contenta que ja som a les portes de l'estiu?
Exacte, estic molt contenta perquè ja és juny i això que implica? Que estem a recta final de final de curs per moltes persones. I jo dic que no fa falta que estigueu estudiant per notar-ho. Podeu ser innocents, tenir un fill o una pare que se treu un màster en aquests moments, no? Jo trobo que en aquests moments hi ha nervis a les cases de Balears precisament per aquest final de curs i jo crec que això precisament complica del que parlarem avui, que és la convivència.
Uf, temacle. Ai. A veure, i de tu avui mos parles, Maria Antònia, de quan hi ha nervis a finals de curs i, a més, la convivència empitjora per aquests nervis.
Clar, jo et xerro de la meva experiència de que sempre he viscut a pis d'estudiants i, evidentment, la convivència a final de curs ja era el punt límit de no retorn i tothom estava estressat i ningú volia viure amb ningú. Per tant, tornem al tema i pens que la convivència era la secció de viure i compartir espais i entorns amb altres persones. Clar, jo penso, quan una cosa és tan difícil, per què deu ser? Serà que això no és natural? I sempre me remet a dir, mem, com ho devien fer les persones de prehistòric? És el que seria natural, no? Per exemple, no només la convivència, a vegades me costa dormir tota sola i dic, clar, te costa dormir tota sola perquè és instintiu, perquè si no, te moriries, no és una cosa de supervivència. I clar, jo visc un bloc de pisos, veig el bloc de pisos de davant de Barcelona i penso, és que les persones no estan fetes per viure aquí en sardinades fent feina de 9 a 8. No? Me demanen com era conviure. No? Com és la cosa original humana? Era, ho trobem a la prehistòria. I clar...
Perdona, que s'ha colat aquesta Nalícia aquí, m'apareix, no ho sé. Sí, Nalícia
aquí. Però ens mos adelanta un descobriment superimportant de la prehistòria, que és el foc. Mm-hmm. A veure, vos deman, què és el que vos van dir a classe que va fer el foc per la humanitat? Vos vull sentir. Què recordeu?
Home, en Calentí, és la gent.
Val?
Què més?
Era una... per cridar els déus.
Molt bé, ritual, no? Rituals. I què més us van dir així perquè vos en recordeu? Se pot desmenjar, no?
Exacte, va canviar, sí.
Clar, sí. M'encanta aquesta prova que mos estàs fent, aquest examen de naturals, de sobte.
I clar, que no pregunta trampa. Jo el que us volia contar és que jo me'n record que sobretot us van dir això, que va ser possible incorporar aliments cuits amb proteïnes i carbohidrats i també me'n record que us van explicar que era per defensar-se de les feres. D'acord, però no me van explicar la revolució cultural que va suposar el foc. Perquè amb l'aparició del foc, clar, va haver tres canvis socials superimportants i un d'ells és que us van tornar més xerradors. Compten els experts que el que fem entorn en el foc, que era he de xerrar. I, de fet, diuen que el llenguatge va néixer precisament d'aquestes hores de xerrameca nocturna. Clar, una altra cosa que també va passar...
Ballades,
i potser les persones sense el foc no xerraríem a dia d'avui. No hauríem tingut el moment on poguéssim xerrar, no? I una altra cosa que va passar és que mos va canviar el ritme intern per sempre, el que se diuen els ritmes circadians. És a dir, els mamífers normals estan desperts a meitat de les hores que nosaltres. I clar, és gràcies a el foc que els humans varen passar a estar desperts 16 hores.
Mm-hmm. Home, això d'estar desperts tant de temps, potser no feia falta, tampoc. Si no podien dormir un poc més.
Ja. No li va anar ben, en Jordi.
Exacte, potser aquí l'evolució ens va anar en contra. Però un altre canvi que també veu que és més positiu és aquesta idea de la tribu i la conciliació familiar, perquè, clar, mantenir un foc encès no és fàcil, en el sentit que s'ha de cercar llenya, vigilar que no s'apagui, tornar a l'encendre... Basta veure que campaments o qualque excursió familiar, a vegades ja passa això, no? Clar, una sola persona, una parella, no podien fer-ho tot. I també a vegades el foc va jerarquitzar les persones dins la tribu, no? Qui el sabia fer, com s'ensenyava d'uns en els altres... Clar, tot això va donar peu que fossin molt més socials i fessin feina en equip, no? És veritat que ara fa molta calor, i jo sé que és difícil com remetre l'hivern, però no us ha passat de tenir qualque vespre d'estar a hores foc i sentir-vos superconnectats amb qui està i amb vosaltres mateixos?
Sí, la veritat és que sí. El foc té aquella cosa màgica, sobretot si és una foganya, dins una caseta, sí, una casa...
Com que hipnotitza, a més. Te queda allà embadalit mirant-te...
I te gombola, no?
Falta una guitarrota i ja està tot.
Exacte, és que totalment. Jo crec que el foc té una cosa que mos enganxa. I una altra cosa que també diuen que va propiciar va ser la creació de l'art. Els arqueòlegs varen descobrir en aquells mateixos moments, o posteriorment, relatiu, a Europa, diverses estatuetes de Venus, que se'ls varen anomenar d'aquesta època d'espaleolític. Clar, són aquestes figuretes de dones, com molt exagerades, els pits i les caderes, que estaven fetes entre molts altres materials, un d'ells, l'argila, que després, evidentment, cuien en el foc, no? Aquests són alguns dels primers exemples de la ceràmica. Però tornem a una pregunta d'examen, no us poseu nerviosos. A veure, aquestes figuretes de Venus, aquelles que representen dones amb aquests atributs femenins molt exagerats, quina és la narrativa que coneixeu de per què s'utilitzaven, de què servien?
Fertilitat.
De la fertilitat? O sigui, que eren com tòtems, no? De la fertilitat, o com mares de Déu, protomares de Déu, no? A vegades se diu.
Sí, és que eren... Sí, jo crec que eren protomares de Déu.
Exacte, com aquesta cosa de la reproducció i de no?
Sí, sobretot ritual religiós.
D'acord. Mireu, jo ara estaré citant el vídeo d'una Blanca Aguilera, que ella és historiadora d'art, i ella, a partir d'aquí, ha recuperat moltes fonts diferents... I bàsicament mos explica que ses Venus pot ser les amanteses malament.
I què diu aquesta lota?
Sobre ses Venus. Mireu, hem d'entendre que ses Venus les varen començar a trobar en el segle XIX. I clar, les seves interpretacions estaven marcades per lo que se diu el presentisme històric. Que és bàsicament que com interpretem el passat està marcat pel present d'aquell moment. Això pot semblar molt evident ara, però en aquell moment no tant. I clar, els hi varen posar el nom de Venus interpretant precisament o bé que era l'ideal de bellesa d'un cos femení, així també se'ls hi diu, o que també, com dèiem abans, poden ser tòtems reproductius, no? En aquestes teories, el que més dona és que això, que les persones valoraven, era la reproducció i la supervivència de l'espècie. Avançam en els anys 70 i va haver un pensament que deia que aquestes figures eren com a més com parafernàlies eròtiques. És a dir, hi havia gent que va dir que aquestes Venus eren pornografia prehistòrica, no? Des de la idea de que les tallaven, sobretot homes, pensant en això, no? Clar, és veritat que tenen com a formes estranyes, pits voluptuosos, caderes, no tenen braços, i és curiós perquè les veus i totes tenen com aquestes formes en comú, són figuratives però com a distorsionades. En tot cas, el que sabem és que sempre s'ha dit que estan relacionades amb la sexualitat, ja sigui des de lo eròtic o lo reproductiu. Però, què penseu? Que, si vos dic, que potser són els autorretrats més antics de la història.
Que...
En sèrio, que he flipat. M'ho he fet molt bé.
Autorretrats.
És que se m'ha posat el cervell de gallina quan vaig estar llegint sobre això. Perquè no va ser fins a 100 anys després del seu descobriment que se va proposar una altra lectura. I si eren autorretrats de dones embarassades? Bé, la cosa és que l'any 1996 se va treure un article on diuen que precisament és la representació del cos d'una dona embarassada quan ella mateixa se mira des de dalt. És a dir, que la mirada és quan una dona se mira ella
mateixa, clarament.
Per això té aquestes deformacions, perquè no és capaç d'entendre la perspectiva del seu propi cos, llavors com que, per exemple, s'està mirant des de, com des de dalt, llavors, clar, hi ha coses que desapareixen, no? Mm-hmm. I clar, què implica aquesta teoria? Que potser hi ha altres coses que donaven per fet a la prehistòria que havien de ser d'aquella manera, que fins que no les revisitam amb altres pensaments actuals, potser no siguin del tot correctes, no?
Uh-huh. I quines altres interpretacions han trobat en biaix de gènere, per exemple?
Hi ha moltes altres peces d'art que, de fet, estan fetes per dones. De fet, l'arqueòleg americà, que s'anom Dan Snow, s'ha posat a mirar pintures d'aquestes que estan, que a ses mans posades a ses coves. Sabeu quines us dic? N'hi ha a França, a Espanya, també n'hi ha a Argentina. I va descobrir que el 75% d'aquelles mans eren de dona, o sigui, 3 de cada 4. Estava basant en un estudi d'un biòleg britànic sobre la mida dels dits. Precisament resulta que les dones solen tenir el dit índex i anular gairebé igual de llargs. En canvi, els homes tenen celular bastant més llarg. Per tant, a partir d'aquí, ell va traçar i analitzar totes aquestes mans i va dir, però escolta, sí que hi havia moltes més mans de dones que d'homes, no?
Ara crec que tothom mos ha mirat, eh?
Ses mans...
Nosaltres aquí s'estudiu d'Ivetra Ràdio mos les hem revisades.
Exacte. Bé, ara no ho podeu contrair perquè si no... Però bé, és veritat que aquesta teoria és curiosa perquè té gent que no està d'acord amb ell i diu que podrien ser les mans dels lots preadolescents. En tot cas, el que és curiós és que qualsevol revertir la teoria estàndard és com que costa molt més d'incorporar, encara que les teories que s'han fet eren menys base científica perquè són de fa més temps, m'enteneu? Uh-huh. Però bé, en tot cas, també tenim una altra cosa que són els primers calendaris que bàsicament eren ossos amb llenques. Vos diré, 28... llenques, no? 28 línies, concretament. Fases de la lluna o dies de cicle menstrual? No ho sabem, és que no ho podem saber.
Ara m'ho està mirant perquè crec que m'ho han perdut una mica.
Dic, altres coses que s'atribuïen a que eren homes que ho fan, però potser eren dones. O sigui, he fet aquest salt. Uh-huh. O sigui, he canviat, vos he dit més coses, no? Ser mans, les parets, els calendaris que tenien... Bé, he dit calendaris perquè eren com ossos amb línies. Llavors van dir que 28, que compten. Uh-huh. Potser eren els primers cicles, les dones duent el seu propi cicle.
Sí, sí.
I el darrer que us volia dur d'aquest tema és que a Perú van trobar una tomba prehistòrica amb molts elements de caça i va resultar que els ossos eren d'una dona. Uf. I la teoria era que era la dona d'un caçador que l'havien enterrada en coses del seu home abans que pensar que pot ser una dona caçadora. Fort, o sigui, sí, que l'has entrevessat. L'han petricollat.
Com varen poder demostrar que era la perspectiva de la mirada d'una dona aquella figures?
Clar, a partir d'aquí el que van fer aquests historiadors, hi ha unes imatges que són molt curioses, que van agafar precisament dones embarassades, posaven Júlia, 26 anys, tants de mesos, i els van fer fotos des de la seva mirada, o sigui, des de la seva perspectiva. I després posaven en el mateix estudi la imatge de la Venus i la imatge de la mirada de la dona embarassada. I encaixen a la perfecció. Uh-huh. I clar, aquesta teoria també podria explicar, per exemple, per què desapareixen els peus. Perquè quan una dona embarassada té una panxota molt gran i se mira des de baix, no se veu els peus, només se veu la panxa. Uh-huh. I clar, la seva teoria diu que potser eren elements de celebració o com recordatori, lo típic de les fotos de la maternitat, que les dones fan fotos de la panxa,
sí, sí.
O... l'altra teoria, que és difusió científica, que potser era un element com per segons se li llança entre elles i demés. El tema és que no ho sabrem mai, no ho podem saber, però de quina manera podem anar incorporant altres teories i sent conscients d'això del presentisme històric, no? Mm-hmm. I és vera que hem de dir que té gent que no està tan a favor perquè aquesta teoria enganxa sobretot amb la Venus de Widendorf, que és la més coneguda. Aquí jo crec que tothom tanca els ulls i se l'imagina. Clar, n'hi ha d'altres que no encaixen tan bé en aquesta teoria, però podríem dir que, per exemple, moltes figures d'aquestes precisament, però poden tenir diferents funcions, com per exemple, hi ha molt de bodegons, però no tots els bodegons volen dir el mateix. Llavors, és una expressió artística com podria ser una altra.
Molt interessant, Maria Antònia, però has començat xerrant sobre la convivència. No sé si ara mos sorprendràs amb més dades sobre la convivència.
Clar, reflexionant sobre conviure, he pensat, conviure és conviure o és sobreviure? Perquè, clar, compartir un pis amb algú a vegades també implica gestionar recursos com aquest oient.
La meva companya de pis va convidar a sopar el seu nòvio del moment i era com bastant important perquè li havia de dir que s'havia tornat a liar amb un noi i sabia pues, que el pobre xaval això no li molaria gaire. I es van posar els dos com a cuinar un risotto. Estaven allà més com un risotto com comporta temps i tot plegat. I es van posar a sopar, jo estava a l'habitació i de cop sento un portasso com molt heavy. I al cap de res em fa així la meva companya de pis, bramant, plorant, em fa, tia, ho hem deixat, no sé què... Total, anem fins al menjador i estava plorant i em fa, és que a més el risotto se'ns ha cremat i ens ha quedat fatal. I ella m'anava parlant com tot el rato de el que havia passat, que li havia dit i que el tio li havia sentat fatal i jo no podia parar a mirar el risotto. A més, que no havia sopat i tenia molta gana. I en un moment li vaig dir, tia, et fa res si menjo risotto del plat d'en Jaume, que era el seu nòvio? Em fa, no, no, tia, tranqui. Llavors, la meva amiga em va estar explicant tot el plan, tot el show que havia passat i a més m'estava menjant el plat del tio que l'acaba de deixar.
Maria Antònia, tens tres preguntes. Primera, això és una lota que té una companya de pis. La companya de pis ets tu?
No.
Ah,
he de dir que he fet com una... He demanat a moltes amigues meves que estàs en aquesta situació i he dit que aquesta història per mi és la més icònica de totes.
Però jo l'entenc perquè, és a dir, la gana va per davant tot. És a dir, quan tu tens gana no pots ni escoltar ni gaudir, ni res. És que jo l'altre dia era una fira, bé, la fira de nocturna de la patata, i me'n vaig anar a cercar una tapa de patata, i vaig pensar, per favor, ara pel camí no me vull trobar ningú, perquè no vull xerrar, jo només vull menjar, perquè tenia una famada.
I a lo millor aquesta lota també estava compromesa amb no t'ho dar menjar. Que a vegades... Sí.
Exacte.
També. Però jo el que dic és que si has de comptar a qualcú, a la teva parella, això, que t'has embolicat amb una altra persona... I com feis un risotto per sopar, que dur tens i tot això?
Uau, clar, jo crec que estava cuinant, com li dic, mentre que realment cuinàvem. Però és que jo
molt bé.
Clar, però pens, què passa si en Jaume torna? És que quin quadro, no? Si menjar-se el risotto, pensar clarament en Jaume...
Estava bé, clar en Jaume... que en Jaume no tornaria, Maria Antònia.
No tornaria en espís. No tornaria en espís. Però clar, molt bé, no? És que jo li dic això, aprofitar. Sí. Clar que sí, hem de compartir nòvios. A vegades és més difícil, però compartir risotto no tant. Clar, perquè tornant en aquest tema, clar, jo estava fent molt de ressò abans, això de conèixer els veïnats, no arribar-los a conèixer, no? Com aquesta cosa de ciutat, que no té ningú com a facis comptes, bàsicament. Però vull sorprendre jo, perquè l'altre dia estava a la terrassa amb un amic i la veïnada de vora va treure el cap. Cosa rara, no?, aquest tipus d'interacció a la ciutat. I no sé com, començam a xerrar, jo des de la terrassa i la veïnada des de la seva finestra, i me comença a dir, esto es un Airbnb, no? I jo, com que un Airbnb? O sigui, jo fa 5 anys que visc aquí. I ell me diu, no, como siempre hay muchos chicos diferentes en la terrassa. I jo, què? I clar, estava amb el meu amic que va començar a riure. He de dir que no, era amic de debò, es fa pensar, si fos el meu bolot, què passa? Clar, he de dir que en defensa meva he començat un màster, hi ha molta gent de fora, pot ser qualque sopar he fet, i jo què sé, italians fumant a la meva terrassa n'hi ha hagut aquests dies. Però com me digui, chicos diferentes Airbnb, me cau la cara de vergonya, tio.
El banco no te va dir, estic com a preocupada, no vaig entrar cap al lot per aquesta porta, com a mi me va dir una veïnada un dia.
En sèrio?
Sí.
És que és
fa molt d'anys, me va dir, però me va dir. Ja és mort aquesta dona.
És que clar. El cel sí, allò. Però és que, clar, d'aquest punt de dir, vull veïnats per a què? Vull dir, si tu vols un veïnat, l'has de voler en totes les seves dimensions. Vull dir, jo no vull fer distincions.
Totalment. Llavors, Maria Antònia, és aquesta la teva anècdota. Bé, avui n'has contades moltes sempre, però diríem que és la teva anècdota que mos dona una lliçó.
No, perquè en tinc una altra que us vull compartir, perquè engloba tot el que hem xerrat avui, que és conviure, i ja ho direm, la fertilitat.
Dolça besada, te gusta que s'acaba. A veure, Maria Antònia, t'escoltam.
Teníem una bullidora d'aigua que venia amb el pis. D'aquestes coses que dius, jo no sabia que necessitava una bullidora d'aigua fins que la tens. He de dir que no l'utilitzaven gaire perquè no m'ho fa entès i, de fet, a mi me fa com a maniat això perquè estava com molt calcificada. Però, a vegades, per posar a bullir el que seria pasta o arròs, menú d'estudiant diari, era sí. Fins que un dia l'utilitz, se'ns obri la tapa perquè ja tenia aigua de dins, amb això que tira tota l'aigua dins una olla, la tetera buida i not, que hi ha qualque cosa de dins. Que raro. Op, i me trob la copa menstrual de la meva companya de pis, que ella el que fa era bullir-la directament dins aquesta tetera.
No.
I li vaig dir, clar, i li vaig dir, però això? I li dic, ho faig sovint? O sigui, és la primera vegada que ho fas o ho has estat fent tot aquest temps? I me diu, ai, perdona, és que me l'havia deixat aquí, tio, me l'havia oblidat. Terror.
Mare meva. Més has estimat arrellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. Maria Antònia, la veritat és que les teves anècdotes mai mos deixen de sorprendre.
Clar, és que és això. En el final avui hem xerrat de moltes coses, eh? El que dèiem, com viure, sobreviure, però crec que podem estar d'acord que tots el que volem és bon viure.
Sí.
Aquest pot ser diferent per molt cada persona, no? Cadascú té les seves particularitats de com li agrada viure. A mi personalment no m'agrada trobar-me una copa menstrual, però bé, sí que m'agradava fer la xerrada amb ella. El que és ben segur és que per es bon viure necessitem un habitatge digne. I si d'aquesta expressió de moltíssimes lleis redactades, entorns en aquest tema, entre elles a dir la Constitució. Per tant, per aquells que potser no saben interpretar digne, vos vull donar la meva humil interpretació, perquè venga. Digne pot ser viure amb la teva unitat familiar i ningú més, perquè una família hauria de poder pagar un sol lloguer. Digne també vol dir, amb la certesa, que hi podràs seguir visquent i no passar pena de quan te pujan el lloguer. I digne pot ser també poder viure en el poble on has nascut, cosa que, per desgràcia, no hauria de ser un luxe.
Bravo! Mm-hmm.
Molt bé, Maria Antònia.
Molt bé, Maria Antònia. Molt bé, aquesta m'encanta, perquè la Maria Antònia comença dient «Voltros sabeu sa Venus».
Després te fiques a copa menstrual per allà, te fa un speech a favor d'una habitatge digne.
Exacte, i acaba amb aquesta, sí, amb aquest manifest tan necessari.
També xerrat de calendaris i ossos. Jo...
No ho sé, de
que
han xerrat.
Però vos he de dir que jo ho he dit de vores, perquè per tot posa habitatge digne. I jo dic, clar, què vol dir digne? Era, mira, jo faig aquesta petita aportació, perquè sembla ser que no tothom ho té tan clar, el que vol dir digne.
Molt bé, però Maria Antònia. Era necessari, clar que sí. Moltes gràcies, Maria Antònia. Res, gaudeix d'aquest final de curs en convivència, en sa veïnada de dalt que te fas comptes, però continua passant-ho tan bé com tu passes i que després mos ho expliques i esperem que sa arribada del Papa a Barcelona no te sigui gaire entrebanc per sa vida quotidiana.
Vos mantendré informats en diferit. De fet, amb una setmana de retard vos ho contaré tot.
Encara en parlarem del Papa, estic segura.
Molt bé, era molt seguint sentint.
Gràcies, Maria Antònia, una ferrada. Nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tot d'una continuant xiu-xiuetjant. Jo no sabia que després me mataria la teva mirada que plora i diu que no. Arriba un dia de sa vida, és un teatre de sa diu felicitat. Primavera i trinarancos, en qui més has estimat. De rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa, la deixam passar i me mires tan a prop. Ja me fa mal, ja surt tot sol i encara plou. Que t'estim massa i massa pot, ja no sé com ho hem d'arreglar. Te som amics, te som amants. Dolça besada, de gust et desejava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia que l'ans ja se trobaven, de que bèsties s'embuiaven, de mans i de perfums. Jo no sabia que en sa nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria sa teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia de sa vida és un teatre de sa diu felicitat. Primavera i trinaran curs sentim més has estimat. De rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. Sora baixa la deixa.
deixen passar i no mires tan a prop, ja me fa mal, t'ha sortit sol i encara plou, que t'estim massa i massa poc, que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. I arriba un dia, de sa vida és un teatre, de sa diu felicitat, primavera i trinaran curs en qui més has estimat, de ratllar la meva vida i sense tu ja no me val. Hora baixa, la deixem passar i me'n mires tan a prop, te me fa mal, te surt el sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot, que no sé com ho hem d'arreglar, te som amics, te som amants. Dolça besada, te gusta, te s'allava. Punt i principi de viure sense tu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.